Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Les llars catalanes malgasten 330 euros a l'any en aliments que no es consumeixen, el que suposa 173.000 tones de menjar, Maria Pagès.
Són dades de l'informe de malbaratament alimentari del Departament d'Agricultura que també constaten que aquests aliments que es llencen tenen un impacte ecològic de prop de 500.000 de tones de diòxid de carboni. Òscar Ordeig és el conseller de Medi Ambient.
La petjada ecològica és molt important, tant en termes d'aigua com de diòxid de carboni. Són 462.000 tones de diòxid de carboni les que generen pel malbaratament, que seria la equivalent a 20.000 vols entre Barcelona i Brussel·les. En estalvi d'aigua, doncs seria 14.000 piscines olímpiques les que ens estalviaríem, o el consum de tota la població de Catalunya de 37 dies.
El govern revisarà l'actuació en el cas de la nena sota protecció de la DGAIA, que va ser violada repetidament i obligada a prostituir-se.
La consellera de Drets Socials ha demanat compareixer al Parlament per donar explicacions. Paral·lelament, el jutjat investiga 15 homes més per fets similars i vinculats al primer acusat, que es troba en presó preventiva junt amb un altre acusat des de l'abril del 2024.
El govern espanyol situa l'origen de l'apagada del 28 d'abril a Granada, Badajoz i Sevilla, on han localitzat les primeres pèrdues de generació prèvies al col·lapse total del sistema.
La titular de Transició Ecològica, Sara Gersen, ha comparegut al Congrés per donar explicacions. Des de l'oposició han tornat a criticar que encara no se sàpiguen les causes concretes del que va passar.
Sabemos claramente, uno, que no fue problema de cobertura, dos, que no fue problema de reserva, tres, que no fue problema del tamaño de las redes. Y seguimos avanzando. Seguimos avanzando también identificando dónde fueron esas pérdidas de generación. Y ya sabemos que empezaron en Granada, Badajoz y Sevilla.
Artur Mas es querella contra els exministres Fernández Díaz, de Cospedal, els comandaments de la Policia Nacional i l'empresa israeliana NCO per l'Operació Catalunya i l'espionatge amb Pegasus.
L'expresident denuncia organització criminal, falsedat documental i malversació de diners públics, entre altres delictes. Tampoc no descarta ampliar la querella Mariano Rajoy i Soraya Sáenz de Santa Maria.
El que no pot ser és que una part hagi patit tantes conseqüències i que l'altra banda, que era la banda agressora, amb espionatge, amb informes falsos, amb conxorxes de tot tipus, amb intervenció de la policia, que és un cos armat, amb malversació de diners públic, amb tot això, que en surti completament il·lès, que ningú assumeixi cap responsabilitat, que ni tan sols s'investigui això.
Jaume Collboni lidera a Brussel·les el dictamen del Comitè de les Regions que reclama més fons europeus per habitatge.
Collboni ha defensat que la crisi d'accés a l'habitatge mereix atenció i necessita el suport financer urgent de la Comissió Europea, perquè es tracta del principal problema dels ciutadans de la Unió.
És un salt de gegant per aconseguir fons, per aconseguir noves regulacions, perquè les institucions europees tinguin l'oportunitat de respondre a necessitats reals i concretes de la ciutadania europea, que en aquests moments no poden accedir a un habitatge a les seves ciutats o que se senten expulsats de les seves ciutats.
En cultura, l'escriptor barceloní Eduardo Mendoza ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres.
El jurat destaca que les seves novel·les combinen la voluntat d'innovació amb la capacitat d'arribar a un públic molt ampli. L'autor ha agraït el guardó i ha reconegut que la literatura l'ha fet feliç.
Un recuerdo a toda esta generación que ha ido desapareciendo y de la que ya quedamos muy poco. Hace unos días pues despedimos a Joan de Sagarra. Y yo creo que es una generación que en una época gris y triste, pues demostró unas ciertas ganas de vivir, pasarlo bien literariamente, ¿no?
I en esport, Jordi Cervantes, el Barça podria guanyar la Lliga sense haver de jugar.
Els blaugranes es proclamarien campions de forma passiva si aquesta nit el Madrid no guanya el Mallorca en el partit que els enfronta el Santiago Bernabéu. En cas de triomf dels blancs, els de Hansi Flick es veurien obligats a guanyar demà el derbi contra l'Espanyol a Cornellà al Prat. Si una de les dues casuístiques es produeix, el Barça alçaria la seva 28a Lliga Espanyola.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una altra vegada les tempestes han estat notícia i ho són. A hores d'ara en algunes comarques i avui sobretot més cap a l'interior, més cap a les comarques de Lleida, les del Pirineu, on aquests xàfecs ja han anat deixant fins i tot algunes calamarsades, cas del Pallars, per exemple, també cap a la banda de la Noguera o en alguns indrets de la Cerdanya i de l'Alt Urgell. Ruixats que a les immediates hores s'han d'anar desplaçant més cap al sud en el cas de Lleida i, per tant, afectaran gran part de la plana lleidatana. L'àrea del Segrià, les Garrigues, l'Urgell tindran algun xàfec més intens immediatament i sobretot ja han vist aquest vespre. A la resta del país, alguns núvols però no gaire importants, si de cas amb algun ruixadet, però res a veure amb els últims dies, cap al prelitoral, les muntanyes del prelitoral. Han vist el dijous, puja la temperatura, serà una tarda sobretot que serà molt més càlida que la d'avui i demà amb alguns ruixadets encara al Prepirineu i les comarques de Barcelona. A la tarda. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Ali. Doncs parlaríem bàsicament d'aturades habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, aquesta de la tarda. Com a incidències, només comentar-te aquest accident que tenim, de fet, des de ja fa estona, a l'extrem sud de Barcelona, un accident a l'autovia 2, al tram de Sant Joan d'Espí. Encara parlem d'un carril tallat en sentit Martorell, és a dir, sortint de Barcelona, i aquí hi ha cua especialment compacta, de mínim 3 quilòmetres entre Cornellà de Llobregat i Sant Joan d'Espí. Això, com et deia, passa a l'extrem sud de Barcelona, a l'autovia A2, en sentit Martorell, a causa d'un accident. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
Celebra 25 anys de la millor música en un escenari únic a la Mediterrània. Cap Roig Festival presenta
Natalia Lafourcade,
Siempre Así,
Ara Malikian,
Franz Ferdinand
i molts artistes més.
Cap Roig Festival, l'has de viure.
Del 12 de juliol al 19 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Live.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Les llars catalanes malgasten 330 euros a l'any en aliments que no es consumeixen, el que suposa 73.000 tones de menjar.
Són dades de l'informe de malbaratament alimentari del Departament d'Agricultura que prepara un pla estratègic per revertir aquestes xifres. I és que aquests aliments que es llencen tenen un impacte ecològic de prop de 500.000 de tones de diòxid de carboni. L'informe s'anirà repetint cada any.
La presentació d'aquest primer estudi s'ha fet al Banc dels Aliments, on es contribueix en la recuperació d'aquest menjar. Esther Minguell.
El malbaratament principal es fa amb aliments no cuinats, o sigui que es llencen tal i com es van comprar. Un 20% són restes de menjar que es deixen al plat i un de cada 10 aliments són els que ja estan cuinats i han quedat guardats a la nevera. Pel que fa a l'impacte ambiental, aquest malbaratament genera més de 460.000 tones de diòxid de carboni i un consum d'aigua a l'hora de produir-los i distribuir-los que podria abastir la població catalana durant un mes. Ho explica el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
La petjada ecològica és molt important, tant en termes d'aigua com de diòxid de carboni. Són 462.000 tones de diòxid de carboni, les que generen pel malbaratament, que seria l'equivalent a 20.000 vols entre Barcelona i Brussel·les. En estalvi d'aigua, doncs seria 14.000 piscines olímpiques les que ens estalviaríem, o el consum de tota la població de Catalunya de 37 dies. Per tant, un marge de millora molt important que entre tots tenim la responsabilitat de reduir.
La presentació d'aquest primer informe, que s'anirà repetint cada any, s'ha fet al Banc dels Aliments, on contribueixen a la recuperació d'aquest menjar. El govern prepara de cara al 2026 un pla estratègic per prevenir el malbaratament en tota la cadena de producció.
Tot plegat mentre el preu dels aliments continua a l'alça. Segons les dades de l'IPC del mes d'abril, l'alimentació puja un 2%, sobretot la carn de vaca i d'oví, que tot i moderar-se avancen un 10% i un 12% respectivament.
També destaca l'increment del cafè i el cacau del 15%, així com dels ous de gairebé el 13%.
En conjunt, la inflació a Catalunya s'ha moderat una dècima el mes passat, en el 2,1%.
Es tracta del tercer mes seguit amb un descens de l'IPC. La causa principal és el descens dels preus del gas i l'electricitat. Per demarcacions, les comarques de Girona sumen una dècima fins al 2,3%, mentre que la resta se situen entorn del 2%.
Notícies en xarxa, edició Vespre.
El govern revisarà l'actuació en el cas de la nena sota protecció de la DGAIA, que va ser violada repetidament i obligada a prostituir-se. La consellera de Drets Socials ha demanat compareixer al Parlament per donar explicacions.
El Departament de Drets Socials ha obert un expedient informatiu per revisar les actuacions en el cas de la nena de 12 anys que estava sota guarda de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència per protegir-la i va ser violada repetidament per a una trentena d'homes entre els anys 2020 i 2021. La consellera Mònica Martínez ha demanat compareixer al Parlament per informar de les actuacions que va fer el Departament en aquest cas i els mecanismes de prevenció i protecció de la DGAIA. En un comunicat, la consellera explica que la nena vivia en un centre de la Generalitat quan van passar les agressions i que va ser gràcies a la intervenció del personal educatiu del centre que van detectar indicis d'abusos i van activar els protocols pertinents que es va poder tramitar la denúncia i es van poder dur a terme les detencions.
El principal investigat pels fets, un electricista que tenia aleshores 40 anys i captava les menors a les xarxes socials, va ser detingut el 2022.
Se li van intervenir més de 200 gigabytes de material audiovisual i converses que un cop analitzades van portar la policia l'any 2024 a desarticular una gran xarxa de pederàstia que captava menors i les obligava a prostituir-se. L'individu i un altre acusat porten des de l'abril del 2024 en presó preventiva. El jutjat número 7 de Barcelona investiga 15 homes més per fets similars i vinculats al primer acusat.
Més titulars de la jornada, el govern espanyol situa l'origen de l'apagada del 28 d'abril a Granada, Badajoz i Sevilla, on han localitzat les primeres pèrdues de generació prèvies al col·lapse total del sistema.
Aquesta seria la principal novetat de la investigació que segueix fent l'executiu i que la titular de la Transició Ecològica ha explicat al Congrés. Una Sara Agesen que ha descartat que Red Eléctrica patís un ciberatac. Des de l'oposició han tornat a criticar que encara no se sàpiguen les causes concretes del que va passar.
Jordi Casino.
AGSN a més ha descartat que la fallada fos per un problema de cobertura, de reserva o de la mida de les xarxes i ha concretat on va començar tot, sense saber però encara què ho va provocar.
Sabemos claramente, uno, que no fue problema de cobertura, dos, que no fue problema de reserva, tres, que no fue problema del tamaño de las redes. Y seguimos avanzando también identificando dónde fueron esas pérdidas de generación y ya sabemos que empezaron en Granada, Badajoz y Sevilla.
Des de l'oposició, el cruix de partits s'han trobat insuficients les explicacions de la vicepresidenta i alguns, com el PP, han tornat a reclamar la seva dimissió. Escolteu el seu diputat, Mariscal Anaya.
Esto es consecuencia de una política energética fundamentalista. Han debilitado el sistema eléctrico, que era robusto, hasta que ustedes llegaron.
Explicacions de Sara Agesen al Congrés, on ha comparegut a petició pròpia i també d'altres grups, com el PP i Esquerra, per explicar la gestió del govern espanyol de la històrica apagada i per donar els últims detalls que han recopilat.
Encara al Congrés, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha retret al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que utilitzi un delicte com la filtració dels seus missatges de WhatsApp per atacar-lo políticament. Pere Sanz.
Durant la sessió de control del govern, Feijóo ha denunciat que Sánchez s'impliqués en el rescat d'Air Europa després que la seva dona rebés, ha dit, una trucada dies abans per agilitzar l'operació i li ha reclamat que convoqui eleccions anticipades. Sánchez, de la seva banda, ha criticat l'estratègia de judicialitzar la política del Partit Popular i ha ironitzat sobre el Congrés dels Populars.
Váyase, convoque elecciones. Algo de bochorno le va a ahorrar a los españoles. Siga echando de menos al señor Ábalos. Nadie le echará de menos a usted.
Usted comparó el Congreso del Partido Popular con el cónclave Vaticano. Ándese con ojo, señor Feijóo, porque uno entra papa y sale cardenal.
El portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha recordat a Sánchez que s'enfronta a una ofensiva policial, judicial i mediàtica com ja va viure l'independentisme.
Doncs, segons el darrer baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, Feijóo recupera terreny i retalla a la meitat l'avantatge de Sánchez després de l'apagada.
El Partit Popular experimenta el mes de maig una de les seves majors pujades. El partit de Núñez Feijóo puja més de 3 punts respecte al sondeig d'abril. De tota manera, el PSOE guanyaria les eleccions si se celebressin ara, però cauria respecte a fa un mes.
I encara en clau política, Pedro Sánchez ha convocat una nova conferència de presidents per al proper 6 de juny al Palau de Pedralbes de Barcelona.
La celebració de la conferència a Barcelona respon a una proposta del president de la Generalitat, Salvador Illa.
Tot això mentre Artur Mas es querella contra els exministres Fernández Díaz de els comandaments de la Policia Nacional i l'empresa israeliana NSO per l'operació Catalunya i l'espionatge amb Pegasus.
L'expresident denuncia organització criminal, falsedat documental i malversació de diners públics, entre altres delictes. Tampoc no descarta ampliar la querella a Mariano Rajoy i Soraya Sáenz de Santamaría.
Mont Carvajal.
La querella consta de 130 pàgines i l'ha presentada en un jutjat de Barcelona. Va contra l'empresa NSO, que fa el software per espiar, i contra exalcàrrecs del Partit Popular. Per exemple, l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, l'exsecretària general del Partit Popular, Maria Dolores de Cospedal, l'exsecretari d'Estat de Seguretat, Francisco Fernández, i contra els caps de la Policia Nacional. Artur Mas ha reclamat que la Fiscalia investigui i els querellats vagin a judici.
El que no pot ser és que una part hagi patit tantes conseqüències i que l'altra banda, que era la banda agressora, amb espionatge, amb informes falsos, amb conxorxes de tot tipus, amb intervenció de la policia, que és un cos armat, amb malversació de diners públic, amb tot això, que en surti completament il·lès, que ningú assumeixi cap responsabilitat, que ni tan sols s'investigui això.
Mas no descarta ampliar la querella a l'expresident Mariano Rajoy a l'espera de tenir més proves. D'altra banda, ha explicat que ha parlat informalment de la querella amb Salvador Illa i que el president li ha ofert assessorament legal.
I el Comitè de les Regions d'Europa ha aprovat un dictamen sobre habitatge assequible impulsat per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. De fet, el batlle de la capital catalana ha estat l'encarregat de defensar el full de ruta sobre habitatge a l'hemicicle principal del Parlament Europeu.
En aquest sentit, Collboni ha defensat que la crisi d'accés a l'habitatge mereix atenció i necessita el suport financer urgent de la Comissió Europea perquè es tracta del primer problema dels ciutadans de la Unió.
És un salt de gegant per aconseguir fons, és un salt de gegant per aconseguir noves regulacions i és un salt de gegant perquè les institucions europees tinguin l'oportunitat de respondre a necessitats reals i concretes de la ciutadania europea, de milions i milions de ciutadans i ciutadanes que en aquests moments no poden accedir a un habitatge a les seves ciutats o que se senten expulsats de les seves ciutats.
Demà dijous, les ciutats integrades en el Majors of Housing presentaran un seguit de propostes que han preparat per fer l'habitatge més accessible. Tot plegat es recolliran al Pla Europeu d'Acció amb l'objectiu de plasmar-ho amb mesures concretes en el Pla d'Habitatge Assequible que la Comissió Europea vol presentar l'any 2026.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La Generalitat i els ajuntaments de Girona i Salt han signat el nou protocol per refermar el compromís amb el campus de salut.
Un projecte que suposarà 700 milions d'inversió i s'espera que sigui una realitat a finals del 2031.
Girona FM, Pau Villafañe.
La Generalitat, els alcaldes i la Universitat de Girona han signat el nou protocol que renova i actualitza el que es va segellar fa 5 anys per mostrar el compromís granític amb el projecte. El president Salvador Illa, que ha presidit l'acte, ha afirmat que el campus de salut no té marxa enrere i que el protocol fixa el pla de treball, el calendari i la inversió perquè el complex sigui una realitat en un termini viable i definit.
Durant aquest any 2025, aquest concurs s'hauria de resoldre i tenia l'adjudicació del projecte. L'any 2027 està previst, com ens han explicat, la licitació de l'obra. L'any 2028 s'haurien d'iniciar els treballs de construcció d'unes obres que tindran una durada al voltant de 3 anys amb una inversió estimada de 700 milions d'euros.
Aquest dimecres també s'ha reunit per primer cop la comissió mixta de seguiment que haurà de supervisar tot el que fa referència a un campus de salut entre Girona i Salt que ocuparà més superfície del que s'havia dit fins ara, fins a arribar als 316.000 metres quadrats.
I encara en àmbit sanitari, el consum d'alcohol i cocaïna a Catalunya es cronifica. Les dades de Projecte Home apunten que els darrers 15 anys aquestes substàncies han estat el motiu de la immensa majoria de demanda de tractament als 7 centres que l'ONG té a Catalunya.
L'any passat va atendre gairebé 1.800 persones, un 14% més que l'any anterior.
Ràdio Ciutat de Badalona, Mar Martínez.
Una realitat coneguda, diuen des de l'ONG, i persistent, que no genera l'atenció que sí suscita el consum d'altres drogues noves. I això és preocupant. Rebeca Hernández, directora de Serveis Transversals de Projecte Home Catalunya.
Ens preocupem molt per noves substàncies, no?, que poden anar sortint, no? Parlaven de fentanilo, parlaven de llaminadures, de cocaïna rosa, de diferents substàncies, però realment el que ens trobem és que les persones que demanden ajuda és per cocaïna i alcohol. Llavors això és un problema, perquè és un problema crònic que la societat no l'està veient.
L'usuari de Projecte Home té una mitjana de 43 anys. En el 85% dels casos és un home i acostuma a ser addicte a la cocaïna, i en el 15% una dona addicta a l'alcohol. L'edat dels joves atesos a Projecte Home ha crescut i se situa als 20 anys. Més del 80% són homes. En la meitat de casos són addictes al cànnabis. El segueixen a parts gairebé iguals l'alcohol, la cocaïna i l'addicció a pantalles, videojocs i apostes en línia.
La temperatura de l'àrea metropolitana de Barcelona podria pujar fins a 3,7 graus al 2100, segons un estudi europeu que ha presentat l'àrea metropolitana de Barcelona.
Que més preveu un augment de la calor extrema i les nits tropicals i tòrrides. Per això, la xarxa de refugis climàtics de l'entorn metropolità s'ampliarà a 244 espais a partir de l'1 de juny. És un 31% més que l'any passat.
Al Prat Ràdio, Lluís Rodríguez.
La temperatura augmentarà 3 graus a mitjans del segle i 4 al 2100. Aquestes són les previsions del projecte Icària, del qual participa l'àrea metropolitana de Barcelona. Segons l'ens supramunicipal, això implicarà un augment exponencial dels dies de calor i de calor extrema, però també de les nits tropicals i tòrrides, així com el sorgiment d'un fenomen nou, les nits roents. Escoltem el conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB, Guille López.
Es multiplicaran també les nits tropicals, aquelles nits en les que el termòmetre no baixa per sota dels 20 graus, també les nits tòrrides, i apareixerà una nova nit, i és aquella que el termòmetre no baixa dels 30 graus, que és una nit que fins ara no hem patit, però que amb aquest nou escenari és molt probable que sí que hi tinguem.
Per això l'AMB preveu ampliar la xarxa de refugis climàtics a 244 espais, un 31% més que l'any passat, a partir del proper 1 de juny. Això és en part per a recuperació de l'ús de l'aigua a alguns parcs, com el de la Solidaritat al Prat de Llobregat, amb l'aixecament de les restriccions per sequera.
En cultura, l'escriptor barceloní Eduardo Mendoza ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres. El jurat destaca que les seves novel·les combinen la voluntat d'innovació amb la capacitat d'arribar a un públic molt ampli. David Navarro.
També aplaudeixen el seu sentit de l'humor i la visió desenfadada i humanista de l'existència, a més de lloar la seva qualitat literària. En una compareixença extraordinària, Eduardo Mendoza ha dit que el guardó premia que ell hagi pogut fer tota la vida el que més li agrada, el gandul i escriure. També ha dit que el premi és un reconeixement a la seva generació.
Un recuerdo a toda esta generación que ha ido desapareciendo y de la que ya quedamos muy poco. Hace unos días pues despedimos a Joan de Sagarra y yo creo que es una generación que en una época gris y triste pues demostró unas ciertas ganas de vivir y de pasarlo bien literariamente, ¿no?
Mendoza, de 82 anys, ja havia rebut guardons com el Cervantes, el Ciutat de Barcelona per La ciutat de los prodigios o El planeta amb Riña de gatos.
I a aquesta hora en marxa ja la primera jornada del 29è Festival Trapezi de Reus d'aquest 2025. Aquesta tarda s'ha inaugurat el certamen de circ, que s'allargarà fins al 18 de maig. La nova ràdio, Aleix Pérez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs ja ho has ben dit, Reus es converteix fins aquest diumenge en la capital del circ. Una fira del circ de Catalunya, el Trapezi, doncs, que ha començat al 5 de la tarda amb aquest espectacle inicial a Calmassó, a càrrec de Tripotsla. Company, la programació, però, convida a sortir al carrer per descobrir com es combinen aquestes propostes artístiques de circ contemporani amb espai urbà, sovint molt concorreguts pels reusencs i reusenques. Instants abans de la inauguració ja s'ha pogut veure l'espai inaugural ple de gom a gom amb una presència d'un públic heterogeni i hàbit de descobrir les propostes artístiques de quilòmetre zero, com també les arribades d'arreu del món. Escoltem alguns dels espectadors.
Trapezi sempre és innovació, és a dir, al llarg d'aquests 29 anys he vist com hem passat d'un circ potser més tradicional, més convencional, amb un circ molt diferent, buscant noves formes d'expressar-se.
Estava bé la presentació també per les pequeñas, entonces pues nada, hemos venido, luego hay un espectacle pequeño y luego iremos a otro.
Veiem testimonis de tota mena. Pel que fa als parlaments institucionals, una d'aquestes persones ha estat el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Reus, Daniel Requesens, el qual ara mateix escoltarem.
Que recull totes les línies, totes les idees, tota l'essència del que és, el que ha estat sempre el Trapezi, i que, per tant, vol dir que continua sent tan dinàmic com sempre. Hi trobareu de tot, en tots els espais.
I Kiss and Fly ha estat aquest espectacle que ha donat el tret de sortida amb gran varietat de tombarelles gràcies a un balancí i al pes dels artistes. Per tant, d'aquesta manera arrenca una programació amb grans noms propis, com també, per exemple, és el de la pallassa Pepa Plana, que també estrenarà a cada pas aquí al Teatre Fortuny. Un munt de propostes, amb una quarantena de propostes, concretament per tots els públics, fins al 18 de maig, aquí a Reus, que estem de celebració.
Moltíssimes gràcies, Aleix, des de Reus.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El Barça pot proclamar-se avui campió de Lliga de forma passiva si el Real Madrid no guanya davant el Mallorca al Bernabéu en un partit que arrencarà 2:15. En cas de triomfs dels blancs, al Barça li caldria vèncer demà l'Espanyol al derbi per alçar el seu 28è títol. A la prèvia del derbi de demà, el tècnic blaugrana Hansi Flick ha elogiat el bon tram de curs de l'Espanyol.
It's a derby and of course in Espanyol made it a really good job in the second part of the
És un derbi i evidentment l'Espanyol ho està fent molt bé en aquesta segona volta. Ha sumat dos jugadors clau que han arribat nous, molt bons. Milloren molt amb ells, tenen un estil clar de com volen jugar. Per a nosaltres és molt important que mostrem que estem concentrats. Ha de quedar clar des del principi que volem guanyar els 3 punts.
It's very important that we show we are focused, it must be clear from the beginning that we want to win 3 points.
De la seva banda, el tècnic blanquiblau Manolo González ha deixat clara la voluntat del vestidor d'anar a pels 3 punts.
Que volem és guanyar, com més aviat millor, tornar a fer un bon partit com hem fet, encara que no hagin guanyat a Villarreal o al Real Betis, tornar a aquesta versió competitiva i bueno, vam ser capaços de tombar el Madrid al millor moment del Madrid de la temporada i bueno, nosaltres demà sortirem amb aquesta intenció, sapiguem que és un partit molt dur, molt exigent, però sapiguem que competirem al màxim, els hi posarem difícil a l'equip que vingui aquí.
Els blanquiblaus són ara mateix 5 punts per sobre del descens. Si el Leganés no guanya avui, l'Espanyol quedaria una victòria de tancar la permanència matemàtica. Qui s'apropa a la salvació i l'assolirà avui si el Leganés perd, que de moment ho està fent al camp del Villarreal per 1-0, seria el Girona, que aconseguia una agònica victòria al camp del Valladolid. En bàsquet, el Jaió Post Lleida té partit a la pista del Gran Canària a partir de les 9. Escoltem a Gerard Encuentra, tècnic del Jaió Post Lleida.
El Gran Canària s'hi juga entre el play-off, hi ha diferents rivals per allà que també s'hi juguen entre el play-off i nosaltres no volem donar una imatge d'abandonament i tot el contrari, no? Volem intentar ser el més professionals possibles i intentarem anar a jugar a cada partit amb la millor mentalitat i amb la màxima ambició possible.
I l'Espar Girona ha anunciat avui la segona baixa per al nou curs amb la no continuïtat de Minya Touré.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible una Vilà, el control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Viatges quilòmetre zero, amb l'escriptora Núria Esponellà.
Camins després de la pluja. Aprofito que ha plogut una mica abans d'anar fins a un hotel rural que té molts bons comentaris a internet i que es troba enmig dels camps. Em queda relativament a prop, a una mitja hora tot estirar. O sigui que agafo el tractoret per arribar-hi amb la intenció de passar per camins de bicicleta i d'evitar al màxim les carreteres principals. Només d'iniciar la ruta em sento alleugerida, perquè tot ha reverdit una mica després de la pluja i hi ha vessals. Encara no ha plogut prou i els camps de blat necessitarien més aigua. Tot i això, em sembla que alguns es podran salvar. Mentre avanço, respiro a fons davant la visió dels camps de cereals granats i del bosc, que sembla haver reviscolat una mica també més alleugerit. Avanço entre pinedes i alzinars i cada 2x3 apareixen camps aquí i allà i basses on van a veure els senglars que ara són com una plaga. Ho sé perquè deixen les soques dels pins brutes de fang després de refregar-s'hi, tant se val. La vida salvatge empeny i dins meu cueja també el desig de mullar-me les basses. No ho faré. Tanmateix, espero arribar a l'hotel, un mas ben restaurat amb un gran jardí ple de rosers i herba segada que no és gespa, sinó a gram resistent a la sequera. Avui és verd com un prat i m'hi estiro al damunt, com un infant feliç.
El diccionari Termcat.
Paraules noves que ja pots...
Escrutini. Conjunt d'operacions de caràcter públic, d'anàlisi, reconeixement i recompte dels vots que realitzen després d'una votació i en determinen els resultats.
Escrutini prové del llatí scrutinium i originàriament designava una investigació o recerca minuciosa, una excepció que, de fet, avui encara és als diccionaris si busquem la paraula escrutini. Això, malgrat actualment, se sol fer servir sobretot en contextos relacionats amb les eleccions per designar el recompte de vots. L'escrutini que es fa el mateix dia de les eleccions és l'escrutini provisional i del que es du a terme uns dies després se'n diu escrutini general. És aquest el que dona el resultat definitiu de les eleccions.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa Vespre, amb l'Ali Giné.
Les llars catalanes malgasten 330 euros a l'any en aliments que no es consumeixen, el que suposa 173.000 tones de menjar. Maria Pagès.
Són dades de l'informe de malbaratament alimentari del Departament d'Agricultura que també constaten que aquests aliments que es llencen tenen un impacte ecològic de prop de 500.000 de tones de diòxid de carboni. Òscar Ordeig és el conseller de Medi Ambient.
La petjada ecològica és molt important, tant en termes d'aigua com de diòxid de carboni. Són 462.000 tones de diòxid de carboni les que generen pel malbaratament, que seria l'equivalent a 20.000 vols entre Barcelona i Brussel·les. En estalvi d'aigua, doncs seria 14.000 piscines olímpiques les que ens estalviaríem, o el consum de tota la població de Catalunya de 37 dies.
El govern revisarà l'actuació en el cas de la nena sota protecció de la DGAIA, que va ser violada repetidament i obligada a prostituir-se.
La consellera de Drets Socials ha demanat comparèixer al Parlament per donar explicacions. Paral·lelament, el jutjat investiga 15 homes més per fets similars i vinculats al primer acusat que es troba en presó preventiva junt amb un altre acusat des de l'abril de 2024.
El govern espanyol situa l'origen de l'apagada del 28 d'abril a Granada, Badajoz i Sevilla, on han localitzat les primeres pèrdues de generació prèvies al col·lapse total del sistema.
La titular de Transició Ecològica, Sara Agesen, ha comparegut al Congrés per donar explicacions. Des de l'oposició han tornat a criticar que encara no se sàpiguen les causes concretes del que va passar.
Sabemos claramente, uno, que no fue problema de cobertura, dos, que no fue problema de reserva, tres, que no fue problema del tamaño de las redes. Y seguimos avanzando también identificando dónde fueron esas pérdidas de generación y ya sabemos que empezaron en Granada, Badajoz y Sevilla.
Artur Mas es querella contra els exministres Fernández Díaz de Cospedal, els comandaments de la Policia Nacional i l'empresa israeliana NSO per l'operació Catalunya i l'espionatge amb Pegasus.
L'expresident denuncia organització criminal, falsedat documental i malversació de diners públics, entre altres delictes. Tampoc no descarta ampliar la querella Mariano Rajoy i Soraya Sáenz de Santamaría.
El que no pot ser és que una part hagi patit tantes conseqüències i que l'altra banda, que era la banda agressora, amb espionatge, amb informes falsos, amb conxorxes de tot tipus, amb intervenció de la policia, que és un cos armat, amb malversació de diners públic, amb tot això, que en surti completament il·lès, que ningú assumeixi cap responsabilitat, que ni tan sols s'investigui això.
Jaume Collboni lidera a Brussel·les el dictamen del Comitè de les Regions que reclama més fons europeus per habitatge.
Collboni ha defensat que la crisi d'accés a l'habitatge mereix atenció i necessita el suport financer urgent de la Comissió Europea perquè es tracta del principal problema dels ciutadans de la Unió.
És un salt de gegant per aconseguir fons, per aconseguir noves regulacions perquè les institucions europees tinguin l'oportunitat de respondre a necessitats reals i concretes de la ciutadania europea que en aquests moments no poden accedir a un habitatge a les seves ciutats o que se senten expulsats de les seves ciutats.
L'escriptor barceloní Eduardo Mendoza ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres.
El jurat destaca les seves novel·les que combinen la voluntat d'innovació amb la capacitat d'arribar a un públic molt ampli. L'autor ha agraït el guardó i ha reconegut que la literatura l'ha fet feliç.
Un recuerdo a toda esta generación que ha ido desapareciendo y de la que ya quedamos muy poco. Hace unos días pues despedimos a Joan de Sagarra. Y yo creo que es una generación que en una época gris y triste pues demostró unas ciertas ganas de vivir y de pasarlo bien literariamente, ¿no?
I en esport, Jordi Cervantes podria guanyar la Lliga sense jugar.
Els blaugranes es proclamarien campions de forma passiva si aquesta nit el Madrid no guanya el Mallorca en el partit que els enfronta al Santiago Bernabéu. En cas d'un triomf dels blancs, els de Hansi Flick es veurien obligats a guanyar demà el derbi contra l'Espanyol a Cornellà al Prat. Si una de les dues casuístiques es produeix, el Barça alçaria la seva 28a Lliga Espanyola.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una altra vegada les tempestes han estat notícia i ho són. A hores d'ara en algunes comarques i avui sobretot més cap a l'interior, més cap a les comarques de Lleida i les del Pirineu, on aquests xàfecs ja han anat deixant fins i tot algunes calamarsades, cas del Pallars, per exemple. També cap a la banda de la Noguera o en alguns indrets de la Cerdanya i de l'Alt Urgell. Ruixats que les immediates hores s'han d'anar desplaçant més cap al sud, en el cas de Lleida, i per tant afectar gran part de la plana lleidatana. L'àrea del Segrià, les Garrigues, l'Urgell tindran algun xàfec més intens immediatament i sobretot ja han vist aquest vespre. A la resta del país, alguns núvols però no gaire importants, si de cas amb algun ruixadet, però res a veure amb els últims dies, cap al prelitoral, les muntanyes del prelitoral. Han vist el dijous, puja la temperatura, serà una tarda sobretot que serà molt més càlida que la d'avui i demà amb alguns ruixadets encara, al Prepirineu i les comarques de Barcelona. A la tarda, us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda. Doncs sembla que vol millorar el trànsit ja en aquesta xarxa viària. Tampoc no ha estat una tarda excessivament complicada. Ara que tenien aturades més o menys habituals a aquesta hora, va millorant el trànsit en aquesta autovia 2, hi havia un accident, en principi ja resolt. Ara quedaria bàsicament molta lentitud, encara però d'uns 3 quilòmetres entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, per tant trànsit encara lent en aquesta autovia 2 sortint de Barcelona. De la resta de vies, poca cosa, com a molt, el darrer tram de la C58, reu. Darrer quilòmetre, un pèl més carregat entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Les llars catalanes malgasten 330 euros a l'any en aliments que no consumeixen, el que suposa 173.000 tones de menjar.
Són dades de l'informe de malbaratament alimentari del Departament d'Agricultura que prepara un pla estratègic per revertir aquestes xifres. I és que aquests aliments que es llencen tenen un impacte ecològic de prop de 500.000 de tones de diòxid de carboni. L'informe s'anirà repetint cada any.
La presentació d'aquest primer estudi s'ha fet al Banc dels Aliments, on es contribueix en la recuperació d'aquest menjar. Esther Minguell.
El malbaratament principal es fa amb aliments no cuinats, o sigui que es llencen tal i com es van comprar. Un 20% són restes de menjar que es deixen al plat i un de cada 10 aliments són els que ja estan cuinats i han quedat guardats a la nevera. Pel que fa a l'impacte ambiental, aquest malbaratament genera més de 460.000 tones de diòxid de carboni i un consum d'aigua a l'hora de produir-los i distribuir-los que podria abastir la població catalana durant un mes. Ho explica el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
La petjada ecològica és molt important, tant en termes d'aigua com de diòxid de carboni. Són 462.000 tones de diòxid de carboni, les que generen pel malbaratament, que seria l'equivalent a 20.000 vols entre Barcelona i Brussel·les. En estalvi d'aigua, doncs seria 14.000 piscines olímpiques, les que ens estalviaríem, o el consum de tota la població de Catalunya de 37 dies. Per tant, un marge de millora molt important que entre tots tenim la responsabilitat de reduir.
La presentació d'aquest primer informe, que s'anirà repetint cada any, s'ha fet al Banc dels Aliments, on contribueixen a la recuperació d'aquest menjar. El govern prepara de cara al 2026 un pla estratègic per prevenir el malbaratament en tota la cadena de producció.
Tot plegat mentre el preu dels aliments continua a l'alça. Segons les dades de l'IPC del mes d'abril, l'alimentació puja un 2%, sobretot la carn de vaca i d'oví, que tot i moderar-se avancen un 10% i un 12% respectivament.
També destaca l'increment del cafè i el cacau del 15%, així com dels ous de gairebé el 13%.
En conjunt, la inflació a Catalunya s'ha moderat una dècima el mes passat i se situa en el 2,1%.
Es tracta del tercer mes seguit amb un descens de l'IPC. La causa principal és el descens dels preus del gas i de l'electricitat. Per demarcació, les comarques de Girona sumen una dècima fins al 2,3%, mentre que la resta se situen entorn del 2%.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
El govern revisarà l'actuació en el cas de la nena sota protecció de la DGAI, ser violada repetidament i obligada a prostituir-se. La consellera de Drets Socials ha demanat compareixer al Parlament per donar explicacions.
El Departament de Drets Socials ha obert un expedient informatiu per revisar les actuacions en el cas de la nena de 12 anys que estava sota guarda de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència per protegir-la i va ser violada repetidament per a una trentena d'homes entre els anys 2020 i 2021. La consellera Mònica Martínez ha demanat compareixer al Parlament per informar de les actuacions que va fer el departament en aquest cas i els mecanismes de prevenció i protecció de la DGAIA. En un comunicat, la consellera explica que la nena vivia en un centre de la Generalitat quan van passar les agressions i que va ser gràcies a la intervenció del personal educatiu del centre que van detectar indicis d'abusos i van activar els protocols pertinents que es va poder tramitar la denúncia i es van poder dur a terme les detencions.
El principal investigat pels fets, un electricista que tenia aleshores 40 anys i captava les menors a les xarxes socials, va ser detingut el 2022.
Se li van intervenir més de 200 gigabytes de material audiovisual i converses que un cop analitzades van portar la policia l'any 2024 a desarticular una gran xarxa de pederàstia que captava menors i les obligava a prostituir-se. L'individu i un altre acusat porten des de l'abril de 2024 en presó preventiva. El jutjat número 7 de Barcelona investiga 15 homes més per fets similars i vinculats al primer acusat.
I el govern espanyol situa l'origen de l'apagada del 28 d'abril a Granada, Badajoz i Sevilla, on han localitzat les primeres pèrdues de generació prèvies al col·lapse total del sistema.
Aquesta seria la principal novetat de la investigació que segueix fent l'executiu i que la titular de Transició Ecològica ha explicat al Congrés, una Sara Ajesen, que ha descartat que Red Elèctrica patís un ciberatac. Des de l'oposició han tornat a criticar que encara no se sàpiguen les causes concretes del que va passar.
Jordi Casino.
AGCN, a més, ha descartat que la fallada fos per un problema de cobertura, de reserva o de la mida de les xarxes i ha concretat on va començar tot, sense saber però encara què ho va provocar.
Sabemos claramente, uno, que no fue problema de cobertura, dos, que no fue problema de reserva, tres, que no fue problema del tamaño de las redes. Y seguimos avanzando. Seguimos avanzando también identificando dónde fueron esas pérdidas de generación y ya sabemos que empezaron en Granada, Badajoz y Sevilla.
Des de l'oposició, el cruix de partits s'han trobat insuficients les explicacions de la vicepresidenta i alguns, com el PP, han tornat a reclamar la seva dimissió. Escolteu el seu diputat, Mariscal Anaya.
Esto es consecuencia de una política energética fundamentalista. Han debilitado el sistema eléctrico, que era robusto, hasta que ustedes llegaron.
Explicacions de Sara Ajesen al Congrés, on ha comparegut a petició pròpia i també d'altres grups, com el PP i Esquerra, per explicar la gestió del govern espanyol de la històrica apagada i per donar els últims detalls que han recopilat.
Encara al Congrés, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha retret al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que utilitzi un delicte com la filtració dels seus missatges de WhatsApp per atacar-lo políticament. Pere Sanz.
Durant la sessió de control del govern, Feijóo ha denunciat que Sánchez s'impliqués en el rescat d'Aire Europa després que la seva dona rebés, ha dit, una trucada dies abans per agilitzar l'operació i li ha reclamat que convoqui eleccions anticipades. Sánchez, de la seva banda, ha criticat l'estratègia de judicialitzar la política del Partit Popular i ha ironitzat sobre el Congrés dels Populars.
Váyase, convoque elecciones. Algo de bochorno le va a ahorrar a los españoles. Siga echando de menos al señor Ábalos. Nadie le echará de menos a usted.
Usted comparó el Congreso del Partido Popular con el cónclave Vaticano. Ándese con ojo, señor Feijóo, porque uno entra papa y sale cardenal.
El portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha recordat a Sánchez que s'enfronta a una ofensiva policial, judicial i mediàtica com ja va viure l'independentisme.
Doncs segons el darrer baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, Feijóo recupera terreny i retalla a la meitat l'avantatge de Sánchez després de l'apagada.
El Partit Popular experimenta el mes de maig una de les seves majors pujades. El partit de Núñez Feijóo puja més de 3 punts respecte al sondeig d'abril. De tota manera, el PSOE guanyaria les eleccions si se les celebressin ara, però cauria respecte fa un mes.
Encara en clau política, Pedro Sánchez ha convocat una nova conferència de presidents per al proper 6 de juny al Palau de Pedralbes de Barcelona.
La celebració de la conferència a Barcelona respon a una proposta del president de la Generalitat, Salvador Illa.
Tot això mentre Artur Mas es querella contra els exministres Fernández Díaz, de Cospedal, els comandaments de la Policia Nacional i l'empresa israeliana NSO per l'Operació Catalunya i l'espionatge en Pegasus.
L'expresident denuncia organització criminal, falsedat documental i malversació de diners públics, entre altres delictes. Tampoc no descarta ampliar la querella Mariano Rajoy i Soraya Sáenz de Santa Maria.
Mont Carvajal.
La querella consta de 130 pàgines i l'ha presentada en un jutjat de Barcelona. Va contra l'empresa NSO, que fa el software per espiar, i contra exalcàrrecs del Partit Popular. Per exemple, l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, l'exsecretària general del Partit Popular, Maria Dolores de Cospedal, i d'Estat de Seguretat, Francisco Fernández, i contra els caps de la Policia Nacional. Artur Mas ha reclamat que la Fiscalia investigui i els querellats vagin a judici.
El que no pot ser és que una part hagi patit tantes conseqüències i que l'altra banda, que era la banda agressora, amb espionatge, amb informes falsos, amb conxorxes de tot tipus, amb intervenció de la policia, que és un cos armat, amb malversació de diners públics, amb tot això, que en surti completament il·lès, que ningú assumeixi cap responsabilitat, que ni tan sols s'investigui això.
Mas no descarta ampliar la querella a l'expresident Mariano Rajoy a l'espera de tenir més proves. D'altra banda, ha explicat que ha parlat informalment de la querella amb Salvador Illa i que el president li ha ofert assessorament legal.
I el Comitè de les Regions d'Europa ha aprovat un dictamen sobre habitatge assequible impulsat per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. De fet, el batlle de la capital catalana ha estat l'encarregat de defensar el full de ruta sobre habitatge a l'hemicicle principal del Parlament Europeu.
En aquest sentit, Collboni ha defensat que la crisi d'accés a l'habitatge mereix atenció i necessita el suport financer urgent de la Comissió Europea perquè es tracta del principal problema dels ciutadans de la Unió.
És un salt de gegant per aconseguir fons, és un salt de gegant per aconseguir noves regulacions i és un salt de gegant perquè les institucions europees tinguin l'oportunitat de respondre a necessitats reals i concretes de la ciutadania europea, de milions i milions de ciutadans i ciutadanes que en aquests moments no poden accedir a un habitatge a les seves ciutats o que se senten expulsats de les seves ciutats.
Demà dijous, les ciutats integrades en el Majors of Housing presentaran un seguit de propostes que han preparat per fer l'habitatge més accessible. Tot plegat es recolliran al Pla Europeu d'Acció amb l'objectiu de plasmar-ho amb les mesures concretes en el Pla d'Habitatge Assequible que la Comissió Europea vol presentar l'any 2026.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La Generalitat i els ajuntaments de Girona i Salt han signat el nou protocol per refermar el compromís amb el campus de salut.
Un projecte que suposarà 700 milions d'inversió i s'espera que sigui una realitat a finals del 2031.
Girona FM, Pau Villafañe.
La Generalitat, els alcaldes i la Universitat de Girona han signat el nou protocol que renova i actualitza el que es va segellar fa 5 anys per mostrar el compromís granític amb el projecte. El president Salvador Illa, que ha presidit l'acte, ha afirmat que el campus de salut no té marxa enrere i que el protocol fixa el pla de treball, el calendari i la inversió perquè el complex sigui una realitat en un termini viable i definit.
Durant aquest any 2025, aquest concurs s'hauria de resoldre i tenia l'adjudicació del projecte. L'any 2027 està previst, com ens han explicat, la licitació de l'obra. L'any 2028 s'haurien d'iniciar els treballs de construcció d'unes obres que tindran una durada al voltant de 3 anys amb una inversió estimada de 700 milions d'euros.
Aquest dimecres també s'ha reunit per primer cop la comissió mixta de seguiment que haurà de supervisar tot el que fa referència a un campus de salut entre Girona i Salt que ocuparà més superfície del que s'havia dit fins ara fins a arribar als 316.000 metres quadrats.
I un estudi pioner liderat per l'Hospital de Bellvitge, entre d'altres, ha demostrat que el control telemàtic dels pacients redueix fins un 54% la mortalitat cardiovascular en insuficiència cardíaca crònica. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
L'assaig ha inclòs més de 500 pacients hospitalitzats per descompensació d'insuficiència cardíaca a 10 centres de tot l'estat. Els pacients es van dividir en dos grups, un amb un tractament convencional i un altre que utilitzava una plataforma mòbil per al telemonitoratge diari i les videoconferències amb els equips mèdics. Els especialistes mèdics parlen de canvi de paradigma en l'atenció sanitària i els seus pacients, com la Glòria Casas, en destaquen algunes de les seves avantatges.
Et sents com molt acompanyat quan tens un suport tan bé com el que estic tenint. I, a més, he pogut comprovar que funciona molt bé perquè se m'han alterat alguna vegada algunes dades i efectivament et truquen al moment i t'expliquen i saps perfectament el que t'està passant.
Aquesta aplicació permet als pacients enviar cada dia des de casa dades com el pes o la tensió arterial i respondre a un breu qüestionari sobre el seu estat de salut que és accessible més per tothom. Aquestes dades es processen en temps real i el metge té així una visió completa que permet fer una intervenció en rebre l'alerta de l'usuari i així prevenir complicacions greus.
La temperatura als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona podria pujar fins a 3,7 graus al 2100, segons un estudi europeu que ha presentat l'àrea metropolitana de Barcelona.
Que més preveu un augment de la calor extrema i les nits tropicals i tòrrides. Per això, la xarxa de refugis climàtics de l'entorn metropolità s'ampliarà a 244 espais a partir de l'1 de juny. És un 31% més que l'any passat.
Doncs de moment, Catalunya és la tercera comunitat amb més dies addicionals de calor de risc durant l'embaràs pel canvi climàtic, segons el grup d'especialistes Climate Central.
Entre el 2020 i 2024 hi va haver fins a 25 dies anuals addicionals de calor.
Joan Ferrer.
Catalunya, amb 25 dies més de calor anual, se situa per sobre de la meitat amb 22 dies addicionals. De les quatre ciutats espanyoles que recull l'estudi, Barcelona va ser la que amb 28 dies va experimentar el major nombre de jornades extra de calor de risc. Paula Bellido, metgessa i membre del programa de salut planetària de la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària, ha explicat a la xarxa els riscos per la salut de les embarassades.
Més hipertensió, més diabetis en una dona embarassada significa més risc per al feto també. Clar, la calor també acaba augmentant el risc d'hospitalització, que estos xiquets nascen en prematuritat i en això augmenta la mortalitat perinatal també.
Les principals raons per l'augment dels dies de calor són la crema de combustibles fòssils com el carbó, el petroli i el gas.
I amb l'augment de les temperatures, més risc d'incendi. L'avís l'ha llançat el tinent d'Alcaldia de Seguretat i Prevenció de Barcelona, Albert Batlle, davant la campanya forestal que comença de manera anticipada aquest divendres. Maite Polo.
Des de la pandèmia, molta més gent freqüenta Collserola i Montjuïc i cal tenir cura d'aquests boscos i espais naturals. Ho ha demanat a la població el tinent d'Alcaldia de Seguretat i Prevenció de Barcelona, Albert Batlle.
Si arriba vent sec, el vent sec assecarà també la humitat que tenen aquests vents als arbres i, en canvi, capacitat de combustió augmentarà exponencialment. I, per tant, la crida a la prudència també és més necessària, potser, que mai. Per tant, doncs, també felicitar-nos per la climatologia que ara hem tingut, però a vegades ser conscients que aquesta climatologia no és cap patent d'acords per no fer tota la prevenció i tota la seguretat en l'ús del medi forestal que convingui.
El màxim responsable de Bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer, ha aprofitat per fer una crida a la prudència a la Revetlla de Sant Joan. Enguany han ampliat la flota de bombers amb quatre furgonetes pick-up i una ambulància 4x4 que entraran en servei durant la campanya forestal 2025, que comença aquest divendres.
En cultura, l'escriptor barceloní Eduardo Mendoza ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres. El jurat destaca que les seves novel·les combinen la voluntat d'innovació amb la capacitat d'arribar a un públic molt ampli. David Navarro.
També aplaudeixen el seu sentit de l'humor i la visió desenfadada i humanista de l'existència, a més de lloar la seva qualitat literària. En una compareixença extraordinària, Eduardo Mendoza ha dit que el guardó premia que ell hagi pogut fer tota la vida el que més li agrada, el gandul i escriure. També ha dit que el premi és un reconeixement a la seva generació.
Un recuerdo a toda esta generación que ha ido desapareciendo y de la que ya quedamos muy poco. Hace unos días pues despedimos a Joan de Sagarra y yo creo que es una generación que en una época gris y triste pues demostró unas ciertas ganas de vivir y de pasarlo bien literariamente, ¿no?
Mendoza, de 82 anys, ja havia rebut guardons com el Cervantes, el Ciutat de Barcelona per La ciutat de los prodigios o El planeta amb Riña de gatos.
I torna al Sambi Fest amb Miqui Núñez i Andrea Motis com a caps de cartell del 31 de juliol al 3 d'agost. Sant Vicenç de Montalt prepara el festival sensorial de petit format amb un programa per tots els públics. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
Sant Vicenç de Montalt torna a presentar el Sambi Fest, la segona edició d'aquest festival de petit format que arriba del 31 de juliol al 3 d'agost amb un cartell transversal per atraure tots els públics. Miqui Núñez serà l'encarregat d'obrir amb el seu darrer EP, La Partida.
I tiraria enrere el temps, temps. Ho donaria tot per reviure un sol moment del que tu i jo...
Les millors versions de l'Oreja de Van Gogh les portarà el grup La Reina del Pop, que farà reviure les cançons que han marcat generacions i generacions. Còmplices i Alejo Estivel posaran la nota musical a una nit d'or de pop espanyol. I pels erudits del jazz, Andrea Motis tanca el festival amb el seu estil vocal. Les entrades s'han posat a la venda aquest dimecres i els organitzadors esperen que torni a ser tot un èxit.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça pot proclamar-se campió de Lliga de forma passiva si el Real Madrid no guanya davant el Mallorca al Bernabéu en un partit que arrencarà a 2:15 en cas de triomf dels blancs. Al Barça li caldria vèncer demà l'Espanyol al derbi per alçar el seu 28è títol. A la prèvia del derbi de demà, el tècnic blaugrana Hansi Flick no deixava clar si veuria el partit que els pot fer campions avui.
I've not decided if I watch the match, so it's a little bit...
Encara no he decidit si veuré el partit. És una mica un dubte sobre si porta sort o no. Però vaja, al final ja sé que el que importa és el que passi al camp. Per a nosaltres crec que el més important és centrar el nostre partit de demà.
On our match or tomorrow. This is the thing, so...
El tècnic blanquiblau Manolo González ha explicat que espera que l'equip es refaci de la derrota a Leganés de diumenge.
Aunque vengamos de derrotas, la primera parte de otro día no fue nada buena, eso sí que nos afectó, bueno, no nos afectó, la palabra nos afectó, pero sí que nos ha tocado para que el equipo vuelva al nivel competitivo que tuvo la segunda parte y al nivel competitivo que ha demostrado toda la segunda vuelta. Partido complicado, difícil, pero que nosotros sabemos que compitiendo al nivel que hemos mostrado la segunda vuelta, no el de la primera parte de otro día, vuelvo a repetir lo mismo, somos capaces de competir a cualquier equipo de la competición.
Els blanc i blau són ara mateixos 5 punts per sobre del descens. Si el Leganés no guanya avui, l'Espanyol quedaria una victòria a tancar la permanència matemàtica. Igual que el Girona ha de dependre del resultat del Leganés, que està perdent ara mateix el descans per 3-0 al camp del Villarreal. Per tant, ara mateix el Girona estaria salvat i l'Espanyol pràcticament amb aquests 5 punts de marge. En bàsquet, avui el Jaiopos Lleida té el partit a la pista del Gran Canària. A partir de les 9, un duel pendent de la jornada 27. 1-1, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Un Jaiopos Lleida salvat matemàticament i que vol viatjar fins a les Illes Canàries, ho deia l'entrenador Joan Encuentra, amb la clara voluntat de demostrar que és un equip professional.
El Gran Canària se juga entre el playoff, hi han diferents rivals per allà que també s'hi juguen entre el playoff i nosaltres no volem donar una imatge d'abandonament i tot el contrari, no? Volem intentar ser el més professionals possibles i intentarem anar a jugar cada partit amb la millor mentalitat i amb la màxima ambició possible.
Qui sí que necessita guanyar per fer una passa de gegant en els seus objectius de playoff és el Gran Canària, amb 16 victòries ocupa la 7a posició. El Jaiopos Lleida és 12 amb 11 victòries. El partit avui a les 9 de la nit, hora peninsular.
A l'Espar Girona, amb la temporada ja tancada, avui s'ha anunciat la segona baixa del nou curs, amb la no continuïtat de Minya Touré. El club planifica la nova temporada amb la voluntat de mantenir Roberto Íñiguez a la banqueta. El director esportiu de l'Uni Girona, Pere Puig, explicava a Girona FM que la prioritat és la continuïtat del tècnic.
Va demanar aquests dies de reflexió i li estem respectant i ens agradaria doncs, que continués. És la nostra primera i única opció perquè no, a hores d'ara no confiem que renovi i no estem esperant doncs, ni buscant cap més entrenador.
I a la Champions de Waterpolo avui, a partir de les 8, el Barceloneta rep el Sabona en el partit que tanca la lligueta de quarts de final. Els mariners, ja amb el bitllet per a la final a 4, coneixeran el seu rival a les semifinals de la cita decisiva, que serà el Marsella o el Novi Beograd.
Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà com sempre. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
just flies, watch it burn.
Sempre al teu costat, amb la millor música.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa.